Declaro oberta aquesta solemne sessió acadèmica, avui dia 10 de febrer de 2022, en la qual s'investirà doctor honoris causa i s'incorporarà al claustre de la Universitat de Girona el senyor Pere Portabella Ràfols. Demano al doctor Àngel Quintana que l'acompanyi fins a aquesta estrada. Té la paraula la secretària general de la Universitat de Girona, que llegirà l'acord del Consell de Govern d'aquesta universitat, pel qual es concedeix el títol de doctor honoris causa al senyor Pere Portabella Ràfols.
Bon dia. Gràcies, magnífic rector. Benvolgudes, benvolguts. Bon dia a tothom. Us veig, que se m'havien entelat les ulleres. Benvinguts a aquest acte acadèmic i, tal com ha dit el rector, tot seguit faré la lectura de l'acord del Consell de Govern pres en la sessió 2-2020 de 12 de març de 2020 i que comença amb la següent exposició de motius. Els doctors honoris causa són un referent clau de qualsevol universitat i per aquest motiu la Universitat de Girona ha anat impulsant el nomenament de doctors honoris causa, doctors i doctores, com un instrument de projecció de la nostra universitat en el marc del context universitari català i internacional i de reconeixement a la trajectòria de recerca acadèmica i cultural dels candidats i candidates proposats. En aquest cas d'avui, la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa al doctor Pere Portabella i Ràfols, aprovada per unanimitat en sessió ordinària de la Comissió de Govern de la Facultat de Lletres, tinguda el dia 30 de setembre de 2019, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 3-2017 de 31 de març de 2017. I atès l'informe favorable del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat que ha analitzat la proposta i la memòria justificativa en sessió 01-2020 de l'11 de febrer de 2020, segons preveu l'article 14 de la normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 3-2017 de 31 de març de 2017. Per tot això exposat, s'acorda aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat de Girona al doctor Pere Portabella i Ràfols.
El doctor Àngel Quintana, padrí del senyor Pere Portabella, té la paraula.
Estimat Pere Portabella, il·lustríssim rector de la Universitat de Girona, president del Consell Social de la Universitat de Girona, rectors Nadal, Geli, rectora Geli i rector Batlle, vicerrectores, vicerrectors, deganes, degans, membres de la comunitat universitària, amigues i amics. Voldria iniciar la meva laudatio abocant una imatge, concretament la que tanca el darrer llargmetratge que, fins ara, ha dirigit Pere Portabella, Informe General 2, el nuevo rapto d'Europa. Veiem una urna acabada de fabricar en una fàbrica. Al damunt hi apareixen impressionades les imatges d'arxiu d'algunes significatives manifestacions que van tenir lloc entre 2010 i 2015. La pel·lícula tracta del naixement d'un nou subjecte polític. Constata que vivim un moment d'esgotament d'algunes de les idees i camins que van donar lloc a la transició. El poble torna al carrer per exigir el dret a la participació. Es mobilitza contra la retallada de l'Estatut. Reivindica la independència de Catalunya. Ocupa les places per sol·licitar una democràcia real o s'aplega per denunciar la societat patriarcal i reivindicar els drets de les dones. La pel·lícula es va estrenar l'any 2016. A partir del diàleg amb els nous agents polítics es constata com els temps tornen a canviar. Les imatges finals mostren el procés de fabricació d'una urna per posar de manifest la importància del sufragi universal i el valor de les manifestacions ciutadanes que lluiten per crear noves formes d'organització social. Com el seu títol deixa entreveure, Informe General 2 és la segona part d'un díptic. La primera va ser rodada els primers mesos de l'any 1976. Comença amb l'imatge flamant de la tomba de Franco, instal·lada dins un mausoleu al feixisme, el Valle de los Caídos. Portabella filma la tomba quan el cadàver fa pocs dies que s'està podrint, en el moment en què els hereus del dictador encara malden per mantenir tots els seus privilegis. Mentrestant, es pregunta quins seran els nous subjectes polítics que gestionaran la democràcia. Per trobar una resposta, dona la paraula als que han de ser els hipotètics líders de la transició. Escolta els representants dels diferents corrents de l'esquerra socialista, les forces nacionalistes, l'emergent dreta democràtica, els exiliats que tornen després d'una llarga absència. Tots parlen de com es pot prefigurar un futur que desconeixen. Expliciten què és el que pensen que cal fer per eliminar els fantasmes de la dictadura. Al final, tot es resumeix en una sola pregunta. Com es passa d'una dictadura a un estat de dret? En respondre-la sorgeixen projectes, s'entreveuen possibles pactes i també s'albiren alguns silencis com el que amaga una voluntat explícita de desmemòria cap a tot allò que ha implicat la repressió franquista. Portabella és allà per documentar i donar forma cinematogràfica a aquell temps d'incertesa. 40 anys després, quan alguns mites forjats en aquella transició començaven a mostrar les seves febleses, va tornar a obrir altres vies de diàleg per ser filmades. Pere Portabella mai ha deixat de fer política. N'ha fet de forma explícita des de dins de les institucions, però també n'ha fet fora d'elles. Ha sigut company de viatge de determinats partits polítics, però també ha treballat per la formació de certes associacions de consens democràtic i ciutadà. Ha fet política des de la militància antifranquista i n'ha tornat a fer per reclamar en veu alta, mentre li donaven un premi honorífic al Festival de Sevilla, el compromís contra els excessos i injustícies comesos contra els empresonats per la consulta de l'1 d'octubre. Però també ha fet política en les pel·lícules que ha dirigit i en les que ha produït, en les accions que ha dut a terme al costat dels grans mestres de l'avantguarda del país. Com va assenyalar el cineasta Jean-Luc Godard, és molt diferent fer cinema polític que voler fer cinema políticament. No n'hi ha prou a expressar unes idees, sinó que també cal canviar les formes per crear nous espectadors amb un clar sentit crític. Fer cinema políticament implica combatre aquelles inèrcies establertes dins les formes d'expressió més convencionals. Fins ara no he parat de parlar de política, però m'he oblidat d'una qüestió òbvia però essencial. No m'he preguntat què és la política. Permeteu-me que trobi la resposta en un llibre d'Hannah Arendt, titulat significativament Què és la política? La filòsofa considera que la política implica la vigència, la renovació i la projecció de la polis com a espai públic, lliure, igual, plural, universal i no violent. La política és acció, comunicació i interacció entre uns éssers humans que són capaços de parlar i actuar de forma conjunta. Pere Portabella s'ha situat prop d'aquests principis. Quan calia assumir el temps de l'acció per mostrar el seu compromís contra el franquisme, es va moure per assolir les llibertats democràtiques. En els anys més foscos del nostre país, va estar sempre allà on calia estar. Va participar o encapçalar algunes de les lluites més sonades que van tenir lloc al nostre país. L'any 1966 va participar en la resistència exterior que es va organitzar per donar suport a la tancada dels estudiants universitaris als Caputxins de Sarrià. A partir d'aquella primera acció, va treballar per a crear una plataforma cívica, unitària i transversal. Primer ho va fer-ho amb l'Assemblea d'Intel·lectuals que es va tancar a Montserrat l'any 1971 per protestar contra el procés de Burgos. En el transcurs d'aquella tancada es va elaborar el text base per a la Constitució de l'Assemblea de Catalunya l'any 1971, la plataforma unitària construïda per forces antifranquistes i catalanistes que fa poc ha commemorat els seus 50 anys. Com va caldre passar del temps de l'acció al temps de la reflexió, també hi va ser. En les primeres eleccions democràtiques, el 1977, va ser escollit senador per l'Entesa dels Catalans per a la circumscripció de Girona. Quan va constituir-se el Parlament de Catalunya, va ser-hi present com a diputat independent dins de les llistes del SUC. Posteriorment va presidir en la seva Constitució la Comissió Política Nacional d'Iniciativa per Catalunya. En els primers anys de la transició, també va lluitar per establir les bases per entendre el pes social de la cultura, i va ser un dels principals promotors del Congrés de Cultura Catalana que es va desenvolupar entre el 75 i el 77. També va ser el responsable de la posada en escena que implicava l'acte de retorn del president Tarradellas des de l'exili. L'any 2001 va assumir la funció de president de la Fundació Alternatives, creada per tal de repensar el futur de l'esquerra a Europa, càrrec que encara ocupa en l'actualitat. Al llarg d'aquest camí vital que l'ha dut a ser a dins i a fora de la política institucional, fins i tot molts cops va haver de moure's en la forçada clandestinitat. El 2 de març de 1974, mentre Salvador Puig Antich era executat al Garrot, va reunir en un mas, de forma clandestina, diferents presos polítics que havien patit durament la repressió franquista. El seu objectiu va ser rodar El sopar, una pel·lícula que posa en evidència que el pres polític és una persona empresonada per les seves idees, a la qual se la vol buidar internament. La presó vol exercir damunt del pres una operació de lobotomia ideològica. L'any 2018 va construir una addenda a la pel·lícula per posar en evidència que hi havia nou presos polítics engarjolats. Pere Portabella sempre es defineix com un cineasta. Si fa una estona ens preguntàvem què volia dir una cosa tan essencial com la política, permeteu-me que ara ens formulem una altra pregunta bàsica. Què és un cineasta? Per molta gent la resposta és una evidència. Un cineasta és aquella persona que es dedica a fer pel·lícules, un professional del cinema i de l'audiovisual. De totes maneres, si en el nostre país hi ha algun cineasta que no s'identifica amb aquesta resposta de manual, aquest és Pere Portabella. No s'identifica perquè la pregunta és més complexa del que aparenta. Una definició més propera al que ha sigut la seva pràctica cinematogràfica podria ser la que va elaborar Jean-Claude Biet, col·laborador de Pier Paolo Pasolini, quan en la revista Tràfic va dir que un cineasta era aquella persona que en l'acte de fer una pel·lícula és capaç d'expressar un punt de vista sobre el món i sobre el cinema. En el text que acompanyava aquesta definició, Biet proposava un doble moviment. Un cineasta es caracteritza per la lluita que li permeti mantenir una percepció particular del món, mitjançant un fort compromís davant la lògica del seu temps. Aquesta persona no pot ser un simple observador de la realitat, sinó algú que ha de ser capaç d'articular un alt grau d'autoconsciència davant del seu mitjà d'expressió. Els seus actes creatius han d'estar marcats per una clara preocupació intel·lectual que li permeti comprendre els fonaments de la cultura en què escriu la seva obra. Com a cineasta, Pere Portabella s'acosta a aquest model, però amb la particularitat de que per poder fer cinema de manera política li ha calgut qüestionar les institucions que envolten el cinema, de la mateixa manera que li ha calgut qüestionar aquelles que alimenten la cultura. Li ha calgut assumir la consciència que el cinema és l'infància de l'art i que en el seu procés de maduració ha d'estar acompanyat dels altres arts, les més velles. El cinema de Pere Portabella es situa dins l'espai que el professor Santos Zunzunegui va definir com el de l'extraterritorialitat. No podem entendre tot el que ha filmat sense allunyar-nos del cinema, sense tenir present el diàleg constant amb les altres arts. En un moment de la seva pel·lícula Pont de Varsòvia, un personatge manifesta: m'atrau la confusió dels llenguatges per arribar a resultats inèdits. L'artista és vist com algú que intenta posar ordre al caos del món per commoure i estimular el pensament. Pere Portabella ha entès que el cinema ha de situar-se en un límit. Des de Marcel Duchamp i el dadaisme, l'art contemporani ha obert un camí d'autoreflexió sobre allò que impliquen les seves pràctiques. Al cinema li ha costat més fer-ho, però també ho ha fet. Des de la seva primera pel·lícula com a director, No compteu amb els dits, del 67, la seva obra es confecciona a partir del contacte amb determinats músics com Mestres Quadrenys i Carles Santos, que troben a la proposta de Portabella un camp fructífer d'experimentació i creació. També gestiona en relació estreta amb pintors com Joan Miró o Antoni Tàpies, amb poetes o dramaturgs com Joan Brossa, Octavi Pallissa o Xavier Albertí, que participen en el guió i elaboren els diàlegs de les pel·lícules. També es fa en relació a actrius que han posat la seva interpretació en el cor d'unes obres amb una dramatúrgia peculiar, Lucía Bosé, Janine Mestre o Carme Elías, entre altres, o uns actors que mostren el seu desconcert travessant paisatges incerts ancorats en diversos presents, Mario Cabré, Christopher Lee, Jordi Dauder, Àlex Brandemull, etc. El diàleg entre les arts està també acompanyat d'un diàleg intergeneracional. Portabella ha establert un pont únic i valuós entre les avantguardes. Ha acostat l'avantguarda dels anys 20 a l'avantguarda catalana sorgida als anys 50 o als 60, i aquesta amb el conceptualisme que esclata en l'art català dels anys 70. Com a productor, va crear Film 59 i va convidar una figura clau de la primera avantguarda, com Luis Buñuel, a tornar del seu exili a Mèxic per poder rodar una pel·lícula. El resultat va ser Viridiana, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, el premi que va generar nombrosos maldecaps al règim franquista. La visió iconoclasta del món expressada per Buñuel i la seva crítica directa contra el concepte tradicional de caritat cristiana van fer que Viridiana fos una veritable bomba de rellotgeria. Des de Film 59 també va donar l'oportunitat a començar la seva carrera a cineastes com Carlos Saura amb Los Golfos, 1959, i també va produir la tercera pel·lícula de l'italià Marco Ferreri, El cochecito, 1960, amb Pepe Isbert. Una altra persona clau de la primera avantguarda en qui Portabella ha treballat és Joan Miró. L'any 69, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya organitza una retrospectiva de la seva obra, amb el títol Miró l'altre. L'artista pinta un llarg mural que ressegueix totes les finestres a la planta baixa del seu col·legi a Barcelona. Tres mesos després de la inauguració de l'exposició, Miró decideix destruir-lo esborrant-lo en dissolvent. Pere Portabella filma l'acció de deconstrucció del quadre. L'any 1973 també filma Miró tapís, on l'artista treballa amb el tapisser Josep Royo per confeccionar un tapís monumental que acabaria instal·lat en el vestíbul del World Trade Center a Nova York. Aquest cop seria l'atemptat contra les Torres Bessones qui destruiria el tapís. La pel·lícula Miró tapís documenta la memòria d'aquella obra. El mateix 1973, Portabella col·labora amb el grup Treball, que promou l'art conceptual en caràcter antifranquista a Catalunya, on també hi participaven Antoni Muntades, Antoni Mercader, Imma Julián, Carles Agmor i el seu col·laborador inseparable, Carles Santos. Tal com expressa molt bé en un estudi monogràfic, Rubén Hernández, les pel·lícules de Portabella acullen exemplarment aquest imperatiu que suposa assumir l'estigma de la condició contradictòria de l'art del nostre temps: ser fora i ser dins, estar amb i estar-hi en, contra el museu i davant del museu, dins del mercat i també plantant-hi cara. El cineasta, l'artista, és necessàriament un contrabandista, un especialista a anar i venir a través de la frontera, un virtuós de la paradoxa. Nocturn 29, Vampir Cua de Cuc, Un Bracle, El Sopar, Informe General, Pont de Varsòvia, El silenci abans de Bach i Informe General 2, converteix en Pere Portabella en un cineasta únic. La seva obra ha despertat l'interès dels festivals de Cannes, Venècia i Rotterdam, de les filmoteques arreu del món, però també dels museus d'art contemporani com el MoMA de Nova York i el Centre Georges Pompidou de París. En les sales del temps, la tristesa vola i quan una ciutat es sent derrotada, la ciutadania envelleix, escrivia Michel de Montaigne al segle XVI. Lluitar des de l'art per no ser vençuts i perquè la derrota no penetri en el cor de la nostra societat i de la nostra cultura implica seguir amb fermesa un camí marcat pel fràgil equilibri constant entre l'ètica i l'estètica. Derrotado, derrotado pero no vencido, afirma l'actor Mario Cabré mentre es posa a la dutxa en la primera escena de No compteu amb els dits. En aquell univers nocturn situat en l'umbracle de la ciutat vampiritzada pel franquisme, Portabella, com molts artistes de la seva generació, va sentir el pes imposat per la derrota, però en cap cas es va considerar vençut. Potser per alguns joves, Pere Portabella és vist avui com una força del passat que ho travessa tot. La força de la seva figura no es troba només en el seu passat, sinó en el fet que la seva obra no deixa mai de proposar-nos una gran lliçó útil per al nostre present. No para d'irradiar-se cap al futur. Un dia, fa més de 10 anys, Pere Portabella va venir convidat a parlar en una classe amb els alumnes d'Història de l'Art i Comunicació Cultural de la Facultat de Lletres. La seva reflexió davant els joves estudiants va ser molt clara. Va reivindicar la importància que implica pensar la cultura com a espai de transgressió, va insistir en la importància que implica assumir el dubte davant tots els procediments institucionals que marquen determinades pràctiques i en la necessitat de qüestionar-ho tot des del diàleg interdisciplinari. Aquell dia va parlar de Johann Sebastian Bach, a propòsit del silenci abans de Bach. Va posar el compositor com a exemple de la recerca de l'ordre estètic, però també com a camí per trobar una esfera del que és sensible, que ens ha de sacsejar i que ens ha d'ajudar a pensar. La distinció d'honoris causa és una distinció d'una gran rellevància acadèmica. Honorem la importància de la persona candidata i el convidem a formar part del claustre de professorat. Ara, més que mai, mentre estic llegint aquesta laudatio, estic ben convençut que la personalitat de Pere Portabella és un bon exemple de tres virtuts que han d'acompanyar sempre la universitat: el diàleg, el dubte i la curiositat. El cinema de Pere Portabella ens interpel·la des d'un lloc determinat i posa en dubte les pràctiques artístiques. La seva lluita política ens ajuda a adonar-nos que cal superar tot sentiment de derrota per no envellir mai més envoltats de tristesa. El seu diàleg amb les diverses esferes de l'avantguarda ens recorda que només des de la radicalitat l'art pot ajudar-nos a ser més forts per enfrontar uns temps complicats. You can always get what you want. Mai no podràs tenir allò que vols, cantaven els Rolling Stones. El títol de la cançó potser implica un cert pragmatisme, però també ens recorda que només si tenim en compte les nombroses contradiccions vitals podrem trobar el camí cap a aquella utopia llunyana que ens ajuda a no estar mai quiets i a no sentir-nos conformats. És per tot això que tinc l'honor i el privilegi de demanar a l'excel·lentíssim i magnífic rector de la Universitat de Girona, en nom de la Facultat de Lletres, que s'otorgui el grau de doctor honoris causa al senyor Pere Portabella i Ràfols.
us investeixo tot és causa de la Universitat de Girona, el vostre compromís amb el país, amb la cultura i amb el seu cinema i per la vostra ferma creença en les lliçons de La Vanguarda. I per aquest motiu li lliuro la medalla honoris causa de la Universitat de Girona. Que és la medalla de rèplica de la medalla d'en Comadira. Sí, és el símbol de la universitat.
Aquí.
Li lliuro també el diploma de doctorat en Ariscal. Corpora el claustre. Moltes gràcies.
Amb motiu del seu ingrés al claustre de la Universitat de Girona, li passo la paraula al senyor Pere Portabella. Endavant.
Magnífic rector, il·lustríssim vicerectors, degans, directors del departament, col·legues, amics i amigues, i a tots vosaltres, fantàstic. Us agraeixo moltíssim l'aplaudiment. I en aquest, els demano que em permetin per començar agrair particularment al padrí la gentilesa d'haver-me facilitat la possibilitat d'incorporar-me al seu discurs a partir de les múltiples imatges que les ressonàncies del seu text ens suggereixen. El doctor Quintana comença abocant una imatge a la fabricació d'unes urnes i destaca l'informe general 2, posa en valor el naixement d'un nou subjecte polític. El que em suggereix una pregunta que sempre he considerat fonamental. Té sentit plantejar la política des de l'àmbit de la cultura? Sí, qüestionant el sentit mateix d'aquestes dues paraules i utilitzant-les més enllà de la qüestió cultural, pública o privada, relativa a l'administració de béns i productes considerats culturals. La cultura no és un producte a vendre ni només un patrimoni a defensar. La cultura és l'espai vital més significatiu, aquell on som més capaços de pensar-nos a nosaltres mateixos. Com donar-nos aquesta possibilitat? Com entomar aquest desafiament conflictiu? I com fer-ho sense que ningú en quedi al marge, sinó fent d'això un problema comú. La crisi té la virtut de ser reveladores. La crisi global actual ens ha posat en evidència. La cultura va romandre en silenci durant les dècades en què es va acceptar críticament que no hi havia límits, que tot era possible. La cultura ha estat convidada de pedra davant les polítiques d'austeritat que han portat molts països a una crisi social profunda i han enviat milions de persones a l'exclusió. I la cultura no ha tingut resposta davant d'unes formes de comunicació i relació que, com ha explicat Todorov, han deixat de banda la informació i el contacte directe del tu a tu que dona riquesa a l'experiència. La ideologia dominant, que considera que tot té un preu i que la capacitat normativa la té econòmica, trenca el vincle social. En aquest sentit, la cultura ha de superar la seva dimensió política. La meva resposta radical, superació dels còdics aristotèlics, norma i forma, que designen la continuïtat narrativa clàssica, causa-efecte i l'eliminació de la clausura, anul·lació de la jerarquització de les seqüències i la desaparició de les seqüències de transició. En definitiva, mentre un argument tan sols s'ha d'explicar, un relat ha de construir-se a partir del teu propi imaginari i ha de ser capaç d'atraure't per tot allò que té de sensorial i emocional. Ofereix un o més conflictes que han d'interpretar els seus usuaris. Un discurs sense relat informa. El relat comunica sempre i el discurs n'està explícit. Òbviament no és el mateix mirar que focalitzar la mirada en funció d'un projecte imaginari previ. Els informalistes i conceptualistes van trencar una visió d'uns còdics superats per obsolets. I el que és fonamental, l'espectador, lector i usuari accedeix com a subjecte actiu i participatiu. Se situa i ocupa l'espai entre els plecs que ofereix el relat per viure la seva pròpia experiència, que acaba i conclou des de la seva pròpia mirada. I permeti-me que insisteixi en altres obvietats. És impossible dissociar el repte de nous llenguatges de ruptura artística de les expectatives de canvi més àmplies. Mirar de forma diferent és construir noves formes de veure l'emergència d'un món canviant. Operar radicalment en els codis lingüístics és un treball irrenunciable per a un moviment social que cerca transformar les coses. Un altre dels aspectes que ha destacat el padrí és el compromís contra els excessos i injustícies comeses. Des d'una mirada global i des del que queda de la sostenibilitat, avui estem al límit i davant d'un escenari devastador. Heidegger ens va advertir de no allunyar-nos del present per no caure en el forat negre de la nostàlgia. Milions de persones passem de ser espectadors passius a usuaris amb una capacitat d'accés als mitjans inimaginable. Avui som actors en un relat en el qual intervenim perplexes per no oblidar que un espai cultural compartit és la base de la responsabilitat com a idea fonamental de la convivència. L'encert d'incloure la participació musical en aquest acte fa sentir-me directament al·ludit. Anys enrere, quan estàvem rodant la meva primera pel·lícula, No compteu amb els dits, en Joan Brossa em va trucar al laboratori de sonorització per dir-me que es retardava, ja que l'havia anat a veure un xicot pianista virtuós de Vinaròs, Carles Santos, que acabava d'arribar de Nova York, on s'havia relacionat amb Fluxus, John Cage, Marcel Duchamp, Lucy Lippert i altres personalitats de les noves propostes. D'aquesta manera van confluir un poeta, un músic i un cineasta, una tríada que ha donat molt de sí. Carles Santos també estava entre els detinguts per participar a la reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya a la parròquia de Maria Mitjancera. Era un dels 113 que posteriorment vam ser traslladats a la Model. Un moment inolvidable. El magatzem convertit en biblioteca de la presó Model i vaig descobrir un piano vertical abandonat, desafinat i materialment desmanegat. Li vaig demanar a Santos, en qui compartia celda, que toqués una sonata de Bach. El resultat, una onada de sorolls, notes i sons, una acció artefacta, una sensació meravellosa, reeixida, inolvidable, una impugnació a l'espai, a la presó i a la dictadura. La cultura és un espai per l'activitat vital, plural i conflictiva en la qual donem sentit al món que compartim i en el que ens impliquem, tot apuntant a la necessitat de fer possible una altra experiència de nosaltres. La cultura és l'espai més significatiu de què disposem, capaç de pensar-se a si mateix. Actuem, doncs, amb determinació per sortir de l'abisme d'un creixement infinit en un planeta finit. Michel de Montaigne fa 4 segles ja ens va advertir que la cultura és allò que ens institueix en persones. Tal com la curiositat, origen del saber, no és aliena a la implicació política, al plaer i a la creativitat, tampoc ho és el dret a la contemplació, escoltar Bach, mirar un paisatge o un tàpies per plaer, també ens fa lliures. Articulem art i política. I moltíssimes gràcies per l'atenció i el record de tots els meus amics i companys que han contribuït, que són, en definitiva, un desig compartit amplíssimament. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la rebuda i per tot.
estimat doctor Pere Portabella, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, doctor Àngel Quintana, degà de la Facultat de Lletres i padrí del senyor Pere Portabella, subdelegat del Govern de l'Estat, delegada del Govern de la Generalitat, rector Nadal, rector Batlle, rectora Geli, membres de la comunitat universitària, amigues i amics, la cerimònia d'investidura d'un doctor honoris causa és un acte solemne i és un acte significatiu. Solemne perquè mereix la màxima atenció de la comunitat universitària, perquè representa un punt i a part en la quotidianitat del dia a dia. I avui aquí en tenim un magnífic exemple. Significatiu perquè il·lumina els espais de compromís social de la pròpia universitat, perquè les persones honoris causa esdevenen símbols de tot allò que pretenem ser com universitaris. En els últims actes de doctorats honoris causa hem tingut l'honor d'incorporar al claustre de la Universitat de Girona persones que són exemple d'actituds elogioses i admirables en el camp de la reivindicació feminista i de la justícia equitativa, i el respecte a la diversitat i a les polítiques de gènere, en el món de l'activisme i de la cooperació solidària, en el terreny de la lluita pel medi ambient i la pedagogia radical que reclamen els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Avui, la Universitat de Girona té la gran satisfacció de tenir un nou doctor honoris causa, en aquest cas lligat indefectiblement a la cultura i especialment al cinema. Això ens ho ha explicat abastament el doctor Àngel Quintana en l'elogi de la figura i de l'obra de Pere Portabella. Però deixin-me que, com a rector, destaqui especialment el paper del doctor Pere Portabella en la transferència del coneixement. Un llibre que glosa la figura de Xavier Folch, amic i company de Portabella, en qui va participar en múltiples iniciatives antifranquistes, ens parla de la tasca connectora de Folch entre generacions. Diu: els lligams, els fils, els de les persones que ell va conèixer i que no es van conèixer entre elles, tenen sentit si algú es dedica a convertir-los en un tot unitari, en un espai de diàleg on es barreja la tradició i la modernitat. En Xavier Folch va ser aquesta baula que esdevé cadena, és a dir, cultura. Cultura en un sentit ampli, que abraça la creativitat, l'acció política i social, que pensa en la llengua, però també en la història del país, que la conté i que és explicat i que és viscut en aquesta llengua. Tot això que el llibre ens diu de Xavier Folch es pot dir també amb la mateixa contundència de Pere Portabella. Pere Portabella ha estat, és, una part imprescindible de la cadena, la baula de la transmissió de coneixement que esdevé cultura, la cultura necessària perquè un país sigui un tot que evoluciona amb el temps. Portabella significa el lligam amb els corrents d'avantguarda, amb Miró, amb Tàpies, amb Saura, amb el grup d'Avalset, amb Joan Brossa, amb Carles Santos, amb escriptors, pintors, persones de música, teatre i cinema, que van significar en el seu moment una referència inexcusable de modernitat i d'obertura. Portabella és la baula entre ells, el nostre passat més recent i nosaltres, els que vindran després de nosaltres, el futur més proper. Perquè és l'home que recull la vitalitat de la transgressió històrica, l'augmenta, la fortifica, l'encara i la projecta en el seu propi dia a dia de creació ininterrompuda. No parlo de nostàlgia, no estic parlant de fet de nostàlgia. El mateix Portabella la detesta. Diu Portabella que no té relació de dependència amb el passat i que no hem de moure'ns del present. En un article sobre Portabella, el professor de la Universitat de Girona, Xavier Antich, ja remarcava la importància de la immediatesa vital. Les imatges, com les del cinema, revelen un temps determinat, l'il·luminen i el projecten cap endavant.
i a l'arribar al nostre present ens revelen l'arqueologia. És a dir, ens expliquen aquest present. La consciència del passat que es trasllada al present, aquesta és una de les essències que es destilen de la creació de Portavella. Al mateix temps, vull fer notar allò que el mateix Portavella qualifica com a multidisciplinari. Diu que visc mesclat, diu Portavella, visc mesclat. Per mi és impossible separar la política del cinema, del teatre, de la música. L'important és la sintonia entre les persones. I recomana a les persones que es vulguin dedicar al cinema, recomana que se'n vagin a pensar, si és que ho volen fer, a les universitats. És allà on es pensa en general, és allà on es poden barrejar amb gent d'altres disciplines. La universitat és un lloc on pensar i on debatre, on enriquir-te d'intel·ligències diverses, on reflexionar i on activar les condicions per a l'acció. Això és el que ha de ser la universitat, en una lliçó primordial, necessària i lúcida que ens aporta en Pere Portavella, ple de vitalitat. El propi exercici de la cultura és un acte polític, i la política, la immersió en la realitat, és per a Portavella una part indefugible d'una actitud cultural. Ho ha demostrat, de fet, al llarg de tota la seva trajectòria com a creador i com a activista. Hem vist al començament de l'acte algunes imatges que lliguen Portavella al nostre paisatge, i és en aquest sentit que no voldria deixar passar l'ocasió de convertir aquest acte d'avui en tota una altra cosa ben diferent de les anteriors cerimònies que hem organitzat. Aquest doctorat honoris causa és, per tant, també un motiu i una causa d'integració amb altres organismes i institucions del país. La nostra biblioteca ha muntat una exposició que es convido a visitar sobre Portavella, cinema i política. El Centre d'Art Contemporani Bòlit ha organitzat dues propostes, Acció Santos i Gosar Poder, a l'entorn de Portavella, la música i la poesia, amb tot d'activitats paral·leles, que Pere Portavella inaugurarà precisament demà. Com també s'inaugurarà Figueres, la ciutat on va néixer, una mostra sobre la seva col·lecció personal d'art en el Museu de l'Empordà. Iniciatives paral·leles que es troben en aquesta conjunció de l'univers Portavella i que ens parlen també de la necessària implicació de la universitat amb l'entorn, amb la seva societat i amb el seu país. Pere Portavella, el nostre flamant honoris causa, és i ha estat, ha viscut i viu intensament. Un present que és el nostre i que ell descriu amb la rebel·lia de l'home d'acció, amb la fidelitat del testimoni, amb la passió de l'artista. Portavella parla del desballestament d'Europa. S'enfonsa, diu, perquè quan hi van pensar només van tenir en compte la política i l'economia. Ningú no va parlar de cultura i així ha condemnat Europa a la desintegració que ara vivim. Amb actes com aquest reivindiquem la cultura com a antídot, justament perquè des de la universitat tenim el dret i el deure de fer de la cultura motor d'humanitat. En l'homenatge a Pere Portavella, de fet, les universitats ens reivindiquem com a eines transformadores de la societat per un futur millor, per un futur, de fet, més humà. Moltes gràcies, Pere Portavella, per fer-nos l'honor de ser una discausa de la Universitat de Girona.
S'aixeca la sessió i podrem... Tenim un petit refrigeri aquí del claustre magnífic de la Facultat de Lletres i de la Facultat de Turisme. Per tant, que si ens volen acompanyar, anirem cap allà. Gràcies.